Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Judit Caselles. Educació i els sindicats de mestres i professors han acordat revertir els tres últims punts pendents de les retallades de l'any 2010, una reivindicació històrica del personal docent que els va portar a fer nombroses vagues i manifestacions ara fa 2 anys. L'acord tancat avui inclou reduir 2 hores lectives als docents majors de 55 anys, recuperar el primer complement salarial als 6 anys en comptes dels 9, com passava fins ara, i l'equiparació salarial de tot el professorat de formació professional. Al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que el guarda espanyol sí que ha enviat al jutge la documentació sobre el cas Pegasus, ho ha dit en una compareixença des de la cambra.
Lo que sí que le podemos decir es que lo que se ha desclasificado es todo lo absolutamente esencial y además sin ningún tipo tampoco de cicatería para que ella pueda contestar las preguntas y la puedan interrogar. Lo que queda claro de los documentos que se aportan o se han aportado ya al juez es que todo lo que se hizo ha sido con autorización judicial.
Quan falten 24 hores perquè l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, sigui citada a declarar, el magistrat instructor es queixa que la Moncloa només li ha enviat l'ordre de desclassificació, però no la documentació desclassificada. Segons Robles, però, aquesta informació acaba de ser facilitada al jutge. A Catalunya, Cristina Casol no és l'única diputada de Junts que ha acudit a l'Oficina d'Igualtat del Parlament per denunciar el grup per assetjament per raó de gènere. També ho ha fet, segons ha pogut saber l'ara, la diputada Aurora Madaula, una altra parlamentària del cercle més proper a la presidenta del partit, Laura Borràs. L'escrit de Madaula reafirmava la denúncia que ja va fer públicament el passat 24 de novembre al ple de les dones, en què va acusar els seus companys de masclisme i de violència. El Departament de Salut segueix les negociacions entre el conseller i el Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Seguint-ho en directe ja amb Pau Massí. Bon dia.
Bon dia. Una reunió que ha començat a les 11 i que ara mateix està aturada al Sindicat Infermeres de Catalunya ha demanat un recés a la conselleria per valorar les propostes que el departament ha posat sobre la taula. Estem pendents que es tornin a trobar sindicat i conselleria i departament de salut per a veure si tanquen aquest acord que posa fi a una vaga que ja fa 44 dies que dura.
Moltes gràcies, Pau. 2 apunts abans dels esports. Els Mossos investiguen l'aparició d'un cadàver aquest matí a la vora de les vies del tren entre Terrassa i Sabadell. La troballa del cos ha obligat a aturar el servei de rodalies a la línia R4 durant 2 hores. El cos sense vida d'una persona s'ha localitzat a la zona de vies, a poca distància de l'estació de Terrassa, pocs minuts després de les 7 del matí. La policia ha obert una investigació per esclarir el succés, tot i que aparentment el cos no presenta indicis de criminalitat. D'altra banda, 2 persones han quedat ferides greus en l'incendi d'un pis a Balaguer. L'avís del foc en un domicili del carrer de la Muralla s'ha rebut pocs minuts després de 1 de la matinada. Quan han arribat els bombers, s'han trobat el foc totalment desenvolupat i una persona ferida a l'exterior. Ràpidament han iniciat la recerca i rescat d'una segona víctima que està localitzada amb ferides greus dins l'habitatge. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Anunciats els col·legiats de la 22a jornada del Campionat de Lliga amb una presència i una absència destacada, no surt a la llista Hernández Maeso, l'àrbitre del camp del polèmic partit entre Madrid i Almeria. En canvi, el responsable del VAR d'aquell maig, Hernández Hernández, sí que serà l'encarregat de dirigir el Real Societat Rayo Vallecano. Pel que fa als equips catalans, Unuera Montero xiularà el Barça-Vilarreal amb Jaime Latre al VAR i el Celta-Girona l'arbitrarà Melero López sobre la gespa i el mateix Jaime Latre serà el responsable del videoarbitratge. I atenció el que publica el periodista expert en fitxatges Fabrizio Romano, el davanter de l'Espanyol Martin Braithwaite podria marxar gratis si el club ascendeix a primera. L'actual Pichichi de segona ha despertat l'interès de diversos clubs europeus, però la clàusula de rescisió actual de 7 milions d'euros fa que de moment cap d'ells hagi actuat. En cas de no aconseguir l'ascens, aquesta clàusula baixaria fins als 600.000 euros, molt més assequible per a aquells equips que estan interessats. I un darrer apunt en futbol internacional, dimissió inesperada del director de futbol de la UEFA i mà dreta del president Alexander Ceferin, en aquest cas Bonomir Boban. En un comunicat, la responsable del futbol europeu anuncia que han arribat a un acord entre les parts per tancar la seva etapa d'organització. Amb l'amenaça de la Superliga Europea de Clubs, la marxa de Boban genera molta incertesa al si de la UEFA.
Moltes gràcies, Pol. Nosaltres tornem amb més notícies a l'Estel Migdia de Xavi Toscano. Us deixem amb tota la programació de la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, 6 minuts, que ha passat a la una del migdia. Voronkova, què tal? Bon dia.
Molt bona tarda. Bé, bona tarda.
Com va?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí en el
que
teu
bé.
Dia especial.
Ara, especial.
Ai, especial.
Hem acabat amb mel la geminada.
És que ens fem grans, és tan maco.
Ai,
ens fem
Déu
grans
meu.
Junts, envellim junts.
Sí?
Som més savis cada dia.
Som viejovenes.
Ho notes?
Sí.
La sabidoria, com pesa?
Ah, no, els ossos.
No, no, sabidoria, sabidoria, no entens nada. No estàs... Ese dolor de huesos és sabidoria
ara,
pura, ¿vale?
Que pesa.
Tuétano de saber, de conocimiento.
Ara, és així. Sí, és així, és així.
Bé, bé, molt bé, estic molt bé.
Escolta'm, avui vam dir partim-nos el programa.
Correcte.
Per tant, avui, segona part.
Sí, del grandíssim Henry Mancini. O Mancini. Aquí el tenim
mira.
Sonant.
És que... Escolto aquesta banda sonora i se'm posa un somriure de cara.
Sí, jo vull fer coses trapelles.
Sí.
Vull amagar-me darrere de llocs i fer coses trapelles.
Sí,
con un martini en la mano, sí.
És així.
Ho he fet i amagant martinis,
fer...
una cosa.
Exacte. El que es pot fer amb qualsevol instrument, però el que es pot fer amb un saxo.
Impressionant.
És brutal.
Després us explicaré una mica la història de la composició d'aquesta peça,
sisplau.
que té cunyeta. Vinga, va, qui és Henry Mancini o Mancini, depèn de si sou italians o nord-americans, doncs és l'home que va guanyar 24, alerta, atenció, guardons durant tota la seva trajectòria. L'home que va gravar més de 90 àlbums i ha estat número 1 de la llista d'èxit i de ventes, fins i tot per sobre dels propis Beatles.
Quina bogeria. Quina bogeria.
Ah, és heavy, és heavy. Va ser el compositor cuyes obres han interpretat centenars d'artistes i que ha dirigit, alerta, atenció, més de 600 actuacions amb les principals orquestres simfòniques del món.
Re.
Nada, eh? Un ben d'onde.
Un na.
En resum, un mega macrocrack que va marcar, si m'ho preguntes a mi, la forma definitiva de fer música tant per cinema com per televisió. I reconeguem-ho, eh? Tens 8, tens 18, tens 80. Escoltes això i t'encanta i esto
és
així.
Escolta, Maria, ens posem una mica en context?
Sí, correcte. Fem una mica de repassito per aquells que no hagin escoltat el programa de la setmana passada, que ho han de fer.
Teniu el podcast,
Clar, ho han de fer.
3w.radiostel.cat, busqueu els podcasts i allà tenim Òpera Rock.
Correcte. Doncs mira, fem repàs d'infantesa i adolescència. Recordem que Mancini prové d'un barri superhumil, de Cleveland, molt humil, molt marginal. El seu pare treballa en una metal·lúrgica. I tot i ser un músic aficionat i fins i tot tenir una banda, que fixa't tu, en la qual també hi va tocar el Henry de petitet, va ser un home de mentalitat, diríem, tancada. Mai va comprendre la música com una professió i mai va comprendre el pobre Henry i els seus desitjos. Així que, lamentablement, pare i fill van tenir sempre una relació... tensa...
Complicada, eh?
Sí, bastant. Perquè ja et pots imaginar, no? És el típico padre muy severo i si una cosa tenia clara aquest home és que no creia en el somni americà. En canvi, Henry, per la seva banda, era tot el contrari. Com que era fill de la depressió, no la de l'emocional, sinó la del país, doncs era un nen amb grans somnis i volia saber, i volia lluitar, i volia somiar i fer les coses a lo grande. Així que ja tenim aquesta relació una mica tensa i aquest perfil tan marcat de Henry. I amb tan sols 12 anys, Henry coneix a Max Atkins, amb qui va estudiar piano i orquestració, i de la mà de qui vindria la seva primera experiència professional. Què va passar? Doncs que Atkins tenia un teatre, amb el qual el joveníssim Henry, aquest Henry de 12 anyets, arranjava les peces per les bandes que allà hi tocaven.
Flipa.
I ell flipava, igual que flipem nosaltres amb un nano de 12 anys fent aquesta feina. És també amb aquesta edat, amb 12 anyets, quan esdevindria la cosa que va canviar tot, vale?
Tot.
Sí. Va marcar un nou somni i una nova il·lusió en la vida de Henry.
Com d'aquí.
Sí, això és molt maco. El seu pare el porta a Pittsburgh, al cinema, que era tot un evento, vale? Sí. No, el cinema era tot un evento. I van anar a veure la peli, una pel·li que es deia Les Creuades, Les Cruzades, sí, d'acord? I aquell nen flipa tulipes. Clar. Per què? Perquè fins aleshores ell només havia vist cinema mut. Ai. I allò tenia so. Clar, primer al·lucina amb la veu dels actors, en plan, oh, Dios mío, gente hablando en una pantalla, increïble. Clar. Però encara flipa molt més amb la música.
Sí.
Perquè ell només es preguntava d'on podia sortir, què està passant, de dónde sale la música. Clar. Fins i tot creia, que és adorable, Henry, creia que hi havia una orquestra simfònica darrere de la pantalla. Ai. Tocant. Bona. Clar,
com l'home super... del piano amb les mudes.
Exacte, exacte, ara. Exacte. Però què va passar? Quan ell va descobrir com era l'autèntic procés, tot el que era composar una música, què era fer una banda sonora, gravar-la en un estudi i posar-la dins d'una... Ja va quedar... Si ja estava flipant, allà sí que va quedar fascinat. Mm-hmm. I de gran, fins i tot, ell explica en entrevistes que probablement aquell moment, allò, sense ell saber-ho, seria l'experiència que guiaria tot el seu camí.
Fixa't.
Que xulo, eh?
Sí, tant.
Em sembla molt maco. Què passa? Que des d'aleshores, i desobeint completament la voluntat del pare, doncs Henry es dedica en cos i ànima a la música. I com que no tenia una oportunitat real d'estudiar, doncs ell mateix s'inventava pràctiques de composició.
Ai, Déu meu.
És que és moníssim, és absolutament adorable. Què feia? Doncs agafava fulls, es dibuixava pentagrames,
sí,
i es dedicava a transcriure d'oïda les cançons que escoltava a la ràdio.
Que bèstia.
És molt bé. O sigui, és una voluntat, una passió, és viure del somni, no? Qüestió, Henry arriba als 18, arriba ja a la maduresa, i tot i que ell estava apuntat a l'Institut Tecnològic per voluntat del seu pare,
sí,
ell decideix, saps què? Faré les proves d'accés a la Juilliard. I patapam, l'accepten. Així que Henry diu, sabes què? Hasta aquí la sumissió a mi pare.
Ara.
Engega pastat tot el que estava fent, desobeeix completament els desitjos del pare i es trasllada a Nova York. Aquí fa un any, una mica irregular, on ell s'està acostumant una mica a les exigències acadèmiques,
sí,
i patapam, allò es veu frustrat perquè el criden per fer l'emili en plena Segona Guerra Mundial.
Com de guia?
Sí, durillo, durillo, durillo. Però, bueno, ell sobreviu bé en aquesta experiència, fins i tot ajuda a alliberar el camp de Mauthausen, o sigui... Uau, heavy. Experiències fortes. I retorna amb un ànim renovat i amb totes les ganes de l'univers de complir el somni, no? Perquè aquestes coses al final et canvien. Retorna a la Juilliard i allà estudia composició amb grandíssims com Mario Castelnuovo Tedesco i, sí, Ernest Krenek, que eren uns cracs, i entra a formar part de l'arxifamosíssima i la més gran orquestra d'aquell moment, que era la Glenn Miller Orchestra. I també, coses que a mi m'agraden, troba l'amor de la seva vida.
Aquestes d'aquelles músiques que em trobaria si poseu Spotify música per a relajar-se?
Absolutament.
Sí, no?
És la banda sonora de Romeo i Julieta.
Sí, senyora.
Aquesta cançó va desbancar els Beatles.
Uau!
Com a primer temazo.
Bèstia,
impressionant. I l'havien posat a la ràdio per primer cop en un horari super fatal, tipus a les 11, amb la nana, li importa.
Doncs mira.
I buah, la va
patar.
Increïble. Sí, cosetes. Que
fort.
Bueno, en aquest punt ho vam deixar la setmana passada,
sí,
amb un Henry Mancini de 22 anys, casat amb la que seria la seva companya, parella i mare dels seus tres fills, Ginny O'Connor. I aquí vam fer un petit incís perquè Henry va ser un home completament atípic. Era un home de Hollywood, però en comptes d'estar enamorat dels excessos, estava enamorat de la vida familiar, dels diumenges a la cuina preparant salsa italiana.
Que bucòlic, eh?
Sí, li encantava canviar bolquers i jugar amb els seus fills com un nen més, perquè una cosa que deien de Henry Mancini és que era com un nen gran.
M'encanta.
I gaudia de la vida en aquest sentit. Va ser un amic, molt amic dels seus amics, un marit enamorat i una superestrella que passava olímpicament de la fama i els accessos.
No m'estranya que ho patés, eh?
Es que no puedo yo vivir con este hombre, es que le quiero,
un bon compositor, sí. una bona persona.
És que és una passada, és que ho té tot, ho té tot. Va, continuem amb la seva trajectòria, perquè és justament en aquest punt que ho vam deixar, amb aquests 22 anys, quan es comença a fraguar verdaderament el seu futur i la seva carrera tal i com el coneixem. Perquè el fitxa el Departament de Música de Universal Studios.
Ep, poca broma.
Ah, exacte. I això marca el tret de sortida a fer realitat el somni que ell tenia amb 12 anys de poder posar música a la ficció. I el cert, i crec que estaràs d'acord amb mi, és que no se li donava bé. No, se li donava increïble.
Absolutament.
Se li donava increïble. Fixa't que a Universal Studios hi va treballar 6 anys i va arranjar i composar, atenció, música per 125 pel·lícules.
En 6 anys, eh?
En 6 anys.
Quina fera.
És una passada. Diuen que el truc que ell tenia era que era molt conscient de la imatge, que era un músic al servei de la imatge, d'allò visual, i el que ell tractava de composar eren coses que poguessin aportar vida a aquella imatge. No volia lluir-se ell com a compositor, sinó donar-li vida al que l'espectador estava veient. I si em preguntes a mi, per mi era un autèntic mestre de la melodia. Ho hem escoltat amb aquest Romeo i Julieta, ho sentien amb la Pantera Rosa. O sigui, la seva música realment era el reflex del que l'espectador veia i sentia. I el millor és que després marxes i tarareges. És la mas.
Tarareges com quina? Com aquesta.
Com aquesta.
Qui no ha vist vídeos de patacades amb aquesta sintonia?
És que és immortal. És una sintonia absolutament immortal i és de Henry.
Sí,
és de Henry.
Sí.
I, bueno, és que li dona vida a qualsevol imatge que li posis. És un fet.
A la gala Inocente, per exemple.
On vulguis.
Sí, és així.
Fantàstic. Bueno, què passa? Que després de tots aquests 6 anys i veient una mica... Ja hem dit que era bon paio, amb la qual cosa al mundillo Hollywood li feia una mica de tufillo. Ja estava una mica... Sí. Si ets bona gent, apesta un poco.
Sí.
Així que estava molt cansat de treballar per empreses tauró i comença a fer la seva. A treballar una mica per lliure, sense haver de dependre d'una manera tan forta d'aquells contractes i de tot aquell ambient una mica tòxic, no?
Sí.
D'aquell Hollywood dorado para ver, pero no para vivir, no?
Ah, i els tòxics.
Sí, oi, Joan? Ai, els tòxics maleïts estan a tot arreu, amagats a sota les pedres. Qüestió. Un dia està Mancini treballant i es creua pels estudis amb Blake Edwards.
Sí.
Qui és Blake Edwards? Doncs és un actor, guionista, director, productor de cinema. Dius, no em sona el nom. Vale. Cuidao, alerta, atenció, perquè aquest senyor és fonamental a la història del cinema.
Ep.
Perquè és el de Desayuno con Diamantes, el de Pantera Rosa,
mira.
I dius, ah, mira, encara no em sona. Qui és aquest senyor? Doncs era el marit de Julie Andrews.
Compte aquí.
Mary Poppins.
Sí.
És el marido de Mary Poppins.
Compte aquí,
És lo más, és lo más.
Brutal.
Bueno, qüestió. Doncs que aquest senyor un dia es troba amb Henry pels passadissos de l'estudi i resulta que Blake Edwards havia estat escoltant la banda sonora de Touch of Evil, traduïda aquí com El set del mal, d'Orson Welles. I, fíjate tu, estava Orson... O sigui, Blake estava obsessionat amb aquella banda sonora, així que atura a Henry per dir-li, tio, eres un crac, estoy obsesionado con tu banda sonora, eres lo más. Qüestió, després d'aquest petit creuament, resulta que Edwards estava fent a punt d'estrenar Peter Gunn, que era un telefilm policíac basat en una popular sèrie de televisió, i va dir... Ahora que ya conozco a Henry, es mi oportunidad.
Tate.
Al truque diu, Henry, ¿harías la banda sonora? Y Henry dice, por supuesto. Escoltem-la.
M'estàs dient que Henry Mancini... Jo ara m'equivoco, eh? I la dic de l'alçada d'un campanar.
Vinga.
Tots hem vist sèries de policies, oi?
Sí.
Val. A totes les sèries de policies, la cançoneta, jo crec que té sempre una cosa, que són aquests platerets. Aquest...
Mancini le ha puesto banda sonora a los policías en nuestra cabeza.
Val.
És o no és?
És, eh?
És.
Val.
És molt bèstia.
És brutal.
Però marca un estil molt clar. Aquest saxo, aquests platillos, o sigui, penses en James Bond, quasi.
Clar.
Automàticament penses en espies, en policies.
Ah,
en... És una passada. És que aquesta senyora és l'home.
És brutal.
És l'home. Bueno, qüestió, aquella col·laboració va ser... Aquella primera col·laboració va ser l'inici de 35 anys de col·laboracions entre Blake Edwards i Henry Mancini.
Quina borrada.
I aquell Peter Gunn va ser la catapulta definitiva del compositor perquè l'àlbum de la banda sonora va superar el milió de ventes.
Estem parlant d'una banda sonora, eh?
Una
és que és
banda
molt bèstia.
D'un telefilm, Joan.
Clar.
Sí, tio, és que és molt heavy. I dada curiosa pels més experts, perquè sí? Aquella banda sonora, el pianista d'aquella banda sonora
sí,
va ser John Williams.
No m'ho crec.
T'ho juro.
No m'ho crec.
Aquells que diguin, no sé quin és John
Un
Williams.
Un dels millors.
El compositor de Star Wars, Solo en casa, Tauró, Jurassic Park...
Sí,
li dedicarem un programa complet tot, a aquest home, perquè...
Tot, Diana Jones...
Heu vist que tot està lligat en aquesta
vida. Que bèstia.
Sí. Bueno, com us deia, aquell telefilm no només va ser el principi d'una llarguíssima trajectòria, sinó que també va ser una peça que hem de destacar molt en tota la seva carrera. Per què? Perquè després d'aquella col·laboració, després d'aquells 35 anys, què passa? Llega la que tots coneixem, el patacazo definitivo,
ai,
el bombazo, que és la banda sonora de Desayuno
ara,
con Diamantes, que va ser guardonada amb no un, sinó dos premis Òscar. Un a la millor música i un altre a la millor cançó. I aquesta cançó no és una altra que Moon River. Que aquest tema,
quin
Joan,
clàssic.
és que és un clàssic, és famosíssim,
sí,
és mític.
Sí.
L'han versionat centenars d'artistes, o sigui, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Judy Garland, Frank Sinatra, Rod Stewart, Barbara Streisand, Presuntos Implicados.
Què m'estàs dient?
T'ho juro. Eric Clapton.
Com d'aquí?
Sí, no. A més, va ser guardonada no només amb l'Oscar, sinó que també té un Grammy. Però alerta, atenció, dada curiosa, Joan, saps que va estar a punt de ser eliminada del metratge? Que la volien treure. Fort, eh?
Fort.
Molt fort. Mira, després del primer visionat de la pel·li, s'havien de fer canvis. Per què? Doncs perquè era massa llarga. Mm-hmm. D'acord? Qüestió. El cap de Paramount Studios va suggerir eliminar la cançó Moon River.
Com de?
La cançó, però és que a més, eliminar tot aquell moment absolutament icònic on trobem a l'Audrey Hepburn amb aquella tovallola al cap, superideal de la muerte, a modo de turbante,
cantant
acompanyada d'una guitarreta asseguda a la finestra de l'escala d'incè... O sea, no puedo con esa imagen.
Sí.
A quién se le ocurre cortar eso? ¿Estamos locos?
Absolutament.
Evidentment, el tio diu això i es fa un silenci a la sala i expliquen que com un ganivet aquell silenci va ser interromput per la veu d'Audrey Hepburn, que era una tia supercorrecta, molt polida, supereducada, i de cop i volta va la dona i diu per sobre del meu cadàver.
Quina preciositat, eh?
Calla, això. A qui se li acut? Que ens hem tornat bollos? Audrey, que m'està rompiendo el corazón.
És així.
Estoy aquí. Ah!
És així.
Ah! Bueno, sort de l'Audrey, perquè coses de la vida. Però fixa't, allò que va ser a punt de ser tallat i eliminat es va convertir en un dels clàssics pop de tots els temps, perquè continua sent un clàssic
sí,
a dia d'avui.
Sí.
I fixa que, tot i que Henry guanyés també l'Oscar a la millor música per la peli, després en guanyaria 3 Oscars més, el Globus d'Or, 20 Grammy... Aquell Oscar per la cançó,
sí,
tant ell com tota la família, a cara dia d'avui el recorden com el més especial, com el més top de tots els tops. Rainbows the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
Aploraré.
És que no se puede. Mira, jo també.
Clar. En plan... Sí. És que
no es pot.
Ai.
T'imagines que algú la va voler tallar?
No, fatal.
En serio.
On vas?
¿Qué le pasa a Hollywood? ¿Qué problema tiene Paramount? Ai. En fin, ai. Bueno, sortim una mica d'aquesta fase més melancòlica, amorosa, sí, perquè, sens dubte, i com hem comentat al principi, l'obra més coneguda per tots i tothom és la famosíssima banda de la Pantera Rosa. Doncs coneguem una mica la història d'aquest superbombazo, d'aquest superhitazo, perquè Henry la composa l'any 1964 amb el seu inseparable Blake Edwards. I la inspiració que va tenir ell és molt maca i també molt curiosa. I crec que ens defineix molt bé tant la seva època com l'evolució de la música. De com els estils començaven a desencaixonar-se, sí, el diàleg musical es va començar a produir i com a poc ja no hi havia música de primera i segona divisió, perquè ell viu aquest moment, no? I jo us llegiré les paraules del propi Henry Mancini. Vale? Així que subem la música aquí de leer, que aquest cop serà Pantera Rosa.
Vinga, va.
Cada cop que escoltaves jazz, o un saxo, o fins i tot un baix rítmic, t'imaginaves una de dues coses. Ja saps, o una mala mujer, o un paio drogadicte. Fins aquí arribava el jazz. Es feia servir per remarcar cert tipus de persones. Res de bo. Degradació i coses per l'estil. Però, per mi, el jazz era extremadament humorístic. I vaig fer moltes peces de cachondeo, així que la Pantera Rosa estava just en aquesta línia. Jazz humorístic i cachondeo.
I és exactament així, eh?
És que és així! És així! I fixa't que té tota la raó, perquè, evidentment, tu mires la història de la música i sí, el jazz era... putes, yonquis, sí, 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 sí. Barrios bajos... Ara. I ell diu, no, cállate, ¿qué estás diciendo? I és, en part, gràcies a Mancini, que veiem la comèdia, que veiem el gènere policia, sí, que, sí, que estem entrant en una altra forma de concebre els estils i de com aprofitar-los. I em sembla una absoluta genialitat. Vamos... Ah, ja que estic... Bueno, estoy a tope. Jo crec que podem veure en aquest... Sí, estoy a tope, és veritat. Crec que podem veure en aquesta composició, i crec que és part de la resposta de per què és tan universal i tan mítica. Perquè hi ha el millor del jazz, clar, hi ha el guinyo a l'humor, la melodia és absolutament imborrable.
Sí, sí, és
i
així.
I què més li podem demanar a una composició? Així que sí, si una cosa sabia fer Henry Mancini, eren melodies absolutament memorables, cosa que ja hem comentat, però penso que amb la música aquesta de fons l'argument acaba com agafa més forces,
sí,
saps?
És així.
Sí, esta melodia, sí, clar, és por així. Supuesto, por supuesto. Així que, bueno, aquí tenim a Mancini empetándola muy fuerte, una sí, superestrella del firmamento de Hollywood. No es va deixar portar mai, com et vaig dir, no, o sea, no salen documentos re, sucios, nada. No, és que li agradava la seva vida normal.
I ja està. Deixeu-me en pau, jo,
li agradava cuinar, li agradava esquiar, tot i sí, se li donava fatal, però li encantava esquiar, sí, anava amb els nens...
Hauríem d'inventar un plat de pasta amb una salsa que es digués pues sí, Mancini.
Pues sí.
Com Rossini.
Exacte. Todos... Ay, qué bonito.
Mira.
Cómo se vincula todo en esta vida. Bueno, a part de per Blake Edwards, que fueron como el dúo superestrella,
sí,
Henry també va treballar per més d'una desena d'altres directors i fins i tot per Hitchcock.
Compte aquí, eh?
Per Hitchcock, però aquí, perquè veus que torres altes també en caen, sí, ell va fer aquella banda sonora per Hitchcock amb superil·lusió. Li va fer una banda sonora per la pel·lícula Frenesí.
Ep, compte.
Però aquella banda sonora va ser eliminada en el muntatge final.
Què m'estàs contant?
Sí. En aquell moment Henry ja era lo más de lo más,
sí,
però ell mateix explica que es va quedar completament xafat,
ai,
fet una braga, perquè mira que l'home, tot i tenir mil premis, ser lo más de lo más... Bueno, es van dur un nos, diu, les hòsties a l'ego nos las llevamos todos, que
claro,
ya no.
Sí.
Així que ningú es senti malament, perquè si a Henry Mancini lo corten, nos pueden cortar a todos.
Ara. Thank you. bèstia, la Mancinia.
És una passada.
Sí.
És una passada. Així que, fent un petit repàs, durant tota la seva carrera, ell va fer, com ja hem vist, bandes sonores per pel·lícules, però també per programes de tele i fins i tot per sintonies de late nights. Era com lo más. També va sortir i col·laborar en diversos programes. Ell estava allà, con su orquesta, fent chascarrillos. Mm-hmm. I, fixa't tu, coses de la vida, fins i tot va arribar a presentar un programa ell mateix.
Ah?
Sí, sí,
bona,
sí, sí. El podeu buscar per YouTube, és molt curiós. Va registrar 60 discos comercials i va ser director d'orquestra a més de, com dèiem, 600 actuacions per tot el món. Jo crec que va ser absolutament àgil en la seva adaptabilitat, amb la seva flexibilitat. Va composar obres de tot tipus, uh-huh, des de música per Tom i Jerry, la sèrie de dibuixos,
sí,
fins a pel·lis totalment fosques, allò, absolutament dramàtiques, com el Visitante Nocturno. Sí, va d'un extrem d'un altre de forma magistral. Va col·laborar amb artistes tan diversos com del món del pop, com Michael Jackson.
Ah, sí?
Sí. Però és que després han registrat discos amb grandíssims de la lírica, com Pavarotti.
Ah, mira.
Tocava totes les tecles. Totes. Sí, perquè ho sabia fer. Era un tot terreny, absolut. I amb tot i amb tothom va saber adaptar-se, va saber llegir les tendències, adaptar-les, agafar-les com a un estil. Uh-huh. I qualsevol estil era bo per ell, perquè al final es tractava de transmetre. I altra cosa no, però ho sap fer.
Sí, sí.
Així que, a part de ser aquest compositor increïble, aquest músic fascinant, és el que dèiem, vull destacar sobretot el tipus de persona que era. Uh-huh. Perquè he hagut de llegir molt, investigar molt per fer aquest programa, i tot el que llegeixo, de gent parlant d'ell, entrevistes sobre ell, tot el que llegeixes a dia d'avui és que era un home que era una gran persona. I diuen, sí, era un geni de la melodia i de la composició, però és que no hi ha un company o no hi ha una biografia, no hi ha una entrevista del seu entorn en la que no es digui d'ell que, a part de ser el geni, era un paio collonut, que era maco, que era generós, que era bona gent, i tothom diu, és que el trobo tan a faltar, és que el trobo tan a part... És que és una passada. Així que jo digo, si el río suena, agua lleva. Així que aquest paio... Clarament era un paio que sí, semblava bona gent i a més ho era.
Saps què passa? Que jo sóc dels que he pensat sempre, no sé si és visió pessimista, optimista o realista, sóc dels que he pensat sempre que la bona gent no acaba mai triomfant, perquè és bona gent.
Ja.
Doncs mira,
patapam.
Mancini.
Mancini, exacte. És que per mi és un exemple per això. Em dóna fe, em dóna esperança,
ara,
em dóna il·lusió. I a més treballant en un entorn com tan hostil, tan bèstia, tan taurons de... Sí. Bueno, així arribem una mica ja cap a l'otoño de su vida, perquè als 64 anys li detecten un càncer de pàncreas. Mm. I tot i que la seva salut es anava deteriorant, ell no va deixar mai de treballar, vale?
No,
Fins l'últim dia. Fins l'últim dia. De fet, el seu darrer treball arriba just en aquesta edat, als 64.
Mm.
I és Víctor i Victòria, un clàssic, que s'estava creant per Broadway, amb guió del seu inseparable, sí, Blake Edwards. I tot i que ja estava supermalalt, ell no va deixar de treballar en aquesta obra. Per sort, va ser un superèxit, que més endavant també es convertiria en pel·lícula, però lamentablement Henry ja no la va poder arribar a veure, perquè amb 70 anys va morir per culpa d'aquest càncer, deixant un forat que mai més es tornaria a omplir de la mateixa manera ni en cinema ni en televisió. Això t'ho ben asseguro. No torna a passar d'aquesta manera, amb aquest estil tan particular, amb aquesta cosa. Així que el meu resum seria que Henry va ser un gran, un enorme, tot un superexemple d'estrella en vida de persona normal, un animal de Hollywood, però amb principis i un tarannà de paio corrent. Així que és un grande, un top, sóc molt fan i llarga vida a la música de Mancini per generacions i generacions.
Visca, visca, visca Henry Mancini, visca, visca, visca Maria Borontova. Gràcies, fins la propera setmana.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Gràcies a tots, fins la setmana.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2:00 Estel Migdia, l'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, pràcticament 6 minuts que passen de 2:45 del migdia i ve un momentasso d'aquells macos, macos, macos pel món de la ràdio. Hora de la Girocleta, i és que avui l'Olma Giró la tenim a l'hotel Radisson Blu de Barcelona. I per què està allà? Doncs perquè avui té una cita molt i molt especial. Avui l'Olma està acompanyada de la directora i humorista Eva Atxe i de l'actriu Anna Polvorosa, dos grans noms del cinema, i ara ens explicarà el perquè de tot plegat. Giró, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, com has dit, estic a l'hotel Radisson Blu de Barcelona i molt ben acompanyada. Al davant, Eva Atxe, Anna Polvorosa, dos grans noms. I per què estic aquí i per què estan aquí, que és el més important? Doncs perquè avui les dues ens presenten la pel·lícula Un mal dia lo tiene cualquiera, que s'estrena, atenció, demà divendres als cinemes. I fem una cosa, com que la pel·lícula encara no s'ha estrenat, no sabem molt bé de què va, si us sembla bé tots, escoltem primer una mica el tràiler, així ens situem, i llavors ja entrem. Som-hi.
La policía mantiene el dispositivo de búsqueda de una peligrosa delincuente que...
¡Gracias a todos por vuestra cooperación! ¡No os preocupéis por mí, estoy de puta madre!
¿Es posible predecir la conducta de las organizaciones? Orden y jerarquías, eliminando, por tanto, la aleatoriedad... La aleatoriedad y el caos.
Ahora... La sinopsis és la següent. Tenim una protagonista, que és la Sònia, que la interpreta l'Anna Polvorosa, que és una dona que està obsessionada en tenir-ho tot controlat. O sigui, això del caos i de la improvisació i el anar tirant, ho dia. Ella tot controlat, controlat, controlat. Què passa? Que la vida sempre ens sorprèn, no? Així és la vida. I que just el dia abans de defensar la seva tesi doctoral, que us podeu imaginar, doncs, que s'haurà estat anys i panys tancada a casa preparant-la, doncs just el dia abans... es troba amb una amiga que li demana anar a fer una cervesa i llavors el que passa és que la nit no acaba només amb una cervesa, no? Buenas tardes a les dues, Anna. Buenas tardes, Eva.
Què tal? Què tal? Bona tarda.
Com esteu? Com estàs? Mañana estrenáis. Muy nerviosas?
No, yo estoy expectante. Tengo muchísimas ganas. Le estaba diciendo antes a Anna que no me acabo de creer que mañana en los cines vaya a ver una película que he dirigido yo. Entonces estoy un poco impresionada.
Hombre, es fuerte, primera película como directora, ópera prima. ¿Cómo lo has vivido esto?
Pues mira, ha sido una ensalada de emociones, porque he pasado, yo creo, por todos los estados que pueden caber en un ser humano. He tenido miedo, he tenido prudencia, precaución, valentía, riesgo, he estado muy alegre, he entrado en delirio, en fin, muchísimas cosas. Pero sobre todo ahora lo que estoy es muy contenta, porque me siento muy orgullosa de mi trabajo y del de Anna, por supuesto.
Mira, te lo iba a preguntar si te sentías orgullosa, porque a veces nos cuesta un poco, ¿no?, sentirnos orgullosos de uno mismo, y esta vez, hombre, ¿cómo que no?
Sí, además no sé por qué nos da vergüenza, ¿no?, sentirnos bien y decir, ¿cómo estás? Pues estoy fenomenal y me siento muy, muy, muy satisfecha del trabajo que hemos hecho.
Eva.
Decirlo con gusto, ¿no?
Y claro que sí. No sé si entre toda esa ensalada de emociones que decías, que me ha encantado el concepto, había también síndrome del impostor, no sé.
Sí, claro. Y del intruso también, o de la intrusa. Porque imagínate, a mí esto me cae como un regalo de mano de Alex de la Iglesia y Carolina Bang, que tiene una productora, ya sabéis, que se llama Poughkeepsie Films, y me proponen dirigir este guión de Helen Morales. Y me pareció una osadía, pero al mismo tiempo pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hay que decir que no? Y sobre todo, ¿por qué hay que decir que no a algo que no sabes hacer, que en lo que vas a estar súper bien protegida y con tanto que aprender por delante?
¿Te gusta, no, aprender?
Mucho. Mucho. Es que me aburro mucho cuando tengo que hacer siempre lo que ya sé hacer.
¿Y has aprendido mucho con esta película?
Muchísimo, muchísimo. Tengo la sensación de haber hecho un máster en cinematografía espeso.
Quizá, no sé si un máster, pero como una tesis doctoral, ¿no? Como la protagonista.
Sí.
Ana, ¿cómo ha sido ponerte en manos de una directora primeriza, no?
Pues ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que hemos estado las dos pues al frente de este caos absoluto. Y sí, lo que decía Eva antes, tenemos que estar bien orgullosas y bien seguras y bien confiadas en nosotras mismas de lo que ha salido.
¿Habíais trabajado juntas antes o no?
No habíamos trabajado nunca juntas. No.
No.
Es la primera vez que habíamos coincidido en alguna...
Nos habíamos visto,
sí,
bueno,
habíamos visto.
Desde que tú eras pequeña y yo no era vieja.
Sí,
porque claro, cuando yo trabajaba en Globo Media, cuando empezaron las grabaciones de Aída. Uh-huh. Y recuerdo cuando llegasteis...
Nos veíamos por allí en maquillaje,
sí,
¿no?
Sí, en las salas de maquillaje y peluquería. Y íbamos viendo cómo eso, que no sabíamos cómo iba a funcionar ni cuánto tiempo ibais a estar allí.
Ya, totalmente.
Y sí, fíjate qué bonito, ¿eh? Mm.
¿Y tú tenías claro que la protagonista debía ser Ana?
Pero diáfano, o sea, en cuanto me puse a imaginar y a pensar en actrices que pudieran hacer de Sonia, la primera en la que pensé fue Ana. Y me interesaba mucho. Yo ya sabía que era una gran profesional y que iba a ser una persona que no me iba a dificultar lo difícil que me iba a resultar el rodaje, ¿no? Y toda la cantidad de cosas que tenía que aprender. Tenía que buscar una seguridad y, siendo egoísta, sabía que ella es una profesional rigurosa, estudiosa y respetuosa, y no sabía que lo era tanto, porque la verdad que después de todo el jaleo por el que pasa a lo largo de la película, pensé que quizás se iba a quejar un poco más, pero tenía que ser egoísta y pensar en alguien que fuera resolutiva.
No te has quejado mucho, ¿no? Dicen, Ana.
Parece ser que no. Bueno, los rodajes pues ya sabemos cómo son. O sea, hay momentos maravillosos y hay momentos pues más estresantes o más, pues que hay menos tiempo ahí. Pero vamos, yo creo que hemos tenido un rodaje bueno en el que hemos vivido momentos súper divertidos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Nos íbamos contagiando un poco como del ritmo de la película, íbamos como acelerándonos, pero sí, nos hemos reído un montón también.
¿Os habéis reído? No sé si han habido malos días, porque claro, la película se llama Un mal día lo puede tener cualquiera.
Un mal día lo tiene cualquiera. Sí, a ver, hemos tenido de todo, hemos tenido lluvias, hemos pasado mucho frío, entonces ha habido momentos ahí como... pues que han sido un poco más intensos, pero bueno, pero los hemos sacado adelante. Es que nos tenemos que quedar con eso, con
sí,
que los hemos solucionado.
Yo creo que yo he sufrido en algunos momentos, pero es verdad que al final de cada día de rodaje nos íbamos a casa con el trabajo hecho. Entonces, siempre hay que esperar después, ya cuando acaba todo y llegas a la sala de montaje y hay que empezar a elegir las piezas del puzzle, a ver qué es lo que hay, ¿no? Pero sí, yo creo que todos los días nos íbamos con una sensación de triunfo pequeñito.
A mí me gustaría también que... Antes hemos hecho, nada, 5 céntims, que diríem en català, de que va la película, pero ¿con qué tipo de película se van a encontrar los espectadores?
Pues es una película bastante peculiar. Me ha salido, ¿no? Nos ha salido una película el otro día en el preestreno que hicimos en Madrid, con amigos y familiares y equipo de la película. Había como un adjetivo que se repetía, que era inclasificable. Y a mí me gusta mucho que sea una película distinta y que no sea una comedia al uso y que sea un personaje de una mujer fuerte que tiene que sacarse ella sola las castañas del fuego, ¿no? Y que no sea cursi, y que no sea romántica. Y al final, el hecho de que la guionista sea una mujer, la productora sea otra, nosotras también, creo que es un bonito regalo también para el cambio.
Claro que sí, porque es que, a ver, hay un poco, yo por lo que sé, hay comedia, hay cine negro, hay terror. Y he leído por ahí que tú la llamas una película, que me encanta, tarantiniana, ¿no?
Bueno, eso no sé quién se lo ha sacado de la manga, porque yo jamás diría tarantiniano, porque me recuerda a naniano. Pero no es nada, no lo es, porque además faltaría violencia, Lo que sí, es colorida y lo que sí es trepidante, si queremos que se parezca en algo al cine del gran Tarantino.
Del gran Tarantino. ¿Es una película para todos los públicos?
Lo es. Eso es lo bueno que tiene también esta peli, que es súper completa. Aparte de tener este mix de comedia negra con tintes de thriller y de acción y incluso un poco cine kinky.
¿Cine kinky?
Bueno, al final de la peli tiene ahí como hay un momento de varias escenas con planos muy concretos, que con también una música muy especial, sí, que de repente te traslada un poco al cine kinky. A mí sí, por lo menos me pareció. Y a la vez también pues tiene una moraleja y tiene una, y, o sea, y te hace reflexionar y te hace cuestionarte cosas, o sea que es súper completa.
¿Qué te hace reflexionar?
Bueno, pues de primeras empezar a cuestionarnos si realmente pues estamos bien con nosotros mismos, en el sentido de que nos tomamos la vida como queremos tomárnosla, ¿no? Y nos estamos encaminando hacia algún lugar que tiene algún sentido. Por lo menos plantearnos eso. Yo creo que a Sonia pues le pasa por encima todos los acontecimientos que se van sucediendo a cada cual peor y empieza a replantearse, costándole mucho, pero empieza a replantearse si realmente es lo que ella quiere o no. Entonces, para empezar eso.
Y no es poco. Ahora lo has dicho. También me hace mucha gracia que pase en Madrid. ¿Por qué Madrid y no otra ciudad?
Está escrito así, el guión, hemos sido muy respetuosas con el guión de Helen Morales y pues mira, es ahí donde vivimos. Y la verdad que lo que sí me gusta mucho del Madrid de la película es que es el Madrid de los barrios, el Madrid que ya no, que parece que no existe, ¿no? O sea, al final, como estamos en el mundo de la foto de Instagram y de la guía del influencer, me da mucho gusto poder haber rodado en Carabanchel, en Villaverde, en Vallecas, en Usera, en barrios que tienen todavía mucho prejuicio, y es también un homenaje a ese Madrid que no es el Madrid impostado del centro de las franquicias de que es igual al centro de las ciudades de casi todo el mundo, ¿no? Y que todavía hay ahí una vida más cañí.
¿A ti te ha costado rodar en ese Madrid?
No, para nada. No, porque me va a costar. Que va. Yo me he sentido súper cómoda, ¿sí?
Claro que sí. Mira, me gustaría muchísimo... También he leído por ahí, quizá es mentira, ¿eh? Ya me lo dices ahora, que justo antes de empezar el rodaje escribiste una carta a todo el equipo, ¿no? ¿Qué les dijiste, Eva?
Les dije que estuvieran atentos, que teníamos que hacer equipo, que el equipo tenía que ser más de verdad que nunca, porque es posible que cualquiera de ellos supiera más de cine que yo, como así es, y que necesitaba que brillaran, que se lucieran, con cuidado, de no fueran a hacer cada uno su propia película, que yo iba a estar mirando, pero que me ponía en sus manos, ¿no? Para ser el catalizador de toda su sabiduría.
Qué bonito esto. Escuchad, antes de terminar, ahora que habéis empezado este tándem, ¿habrá más proyectos juntas o no?
Pues puede ser.
¿Por qué no, no?
Claro que sí, siempre ¿por qué no? Me gusta como esto de filosofía, ¿por qué no? ¿Pero no lo habéis hablado aún?
No lo hemos hablado. Pero vamos, que tampoco hace falta, ¿no?
Yo creo que no. Gracias por preguntar, Olma. Pero vamos, que sí, lo dejamos aquí como testiga, te ponemos como testiga. Es muy probable que nos volvamos a encontrar, claro que sí.
Pero Eva, ¿tú como actriz o como directora? ¿Dónde te sientes?
Pues no lo sé. La verdad que ahora le he cogido mucho el gustillo a esto. Todo lo que he aprendido no lo voy a tirar, ¿no?
O con las dos, quizá, ¿no? Una directora-actriz.
Uy. A mí esto ya me parece un poco demasiada harina para un costal, ¿no? O sea, dirigirme a mí misma me parece... Ostras, no sé, pero vamos, ya te digo que yo me traiciono constantemente. O sea, nunca pienso que voy a acabar haciendo lo que hago. Así que, pues, vete tú a saber.
Al revés,
me podrías dirigir tú a mí.
Mira, te lo iba a decir. ¿Por qué no, Ana?
Para mí, yo lo comentaba antes, para mí el tema de la dirección son palabras mayores, pero demasiado mayores. Sí, o sea, tampoco es algo que cierre mi vida, pero igual también me lo planteo, pero no lo sé, ¿no? De momento, interpretar que no es poco, ¿eh?
Yo creo que lo que tienes que hacer es salir a tomar una cerveza una tarde y que le pase como la protagonista, que te cambie la vida de un día para otro y quizá te vemos ahí de directora, ¿no?
Pues puede ser. Igual me vendría bien ahí como ese meneo, sí, sí.
Escuchar, chicas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. I a tots els que ens estigueu escoltant, feu el favor d'anar al cinema. Aneu-hi demà, demà ja s'estrena, res que no queda res, a veure aquesta pel·lícula protagonitzada per Ana Polvorosa i que dirigeix per primera vegada, i de quina manera, Eva H. Un mal dia lo tiene cualquier. Sí, eso es verdad, un mal día lo tiene cualquiera, pero también puede ser un buen día, ¿no? Un mal día se puede convertir en un buen día, ¿sí o no?
Eso siempre, siempre. Hay que cambiar.
Hay que cambiar. Muchísimas gracias, chicas.
Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en el cine.
Nos vemos en el cine. Escolta, Joan.
Moltíssimes gràcies a Eva H., a Ana Polvorosa. Moltíssimes gràcies, Olma, per portar-nos fins a aquest hotel, fins a aquesta entrevista i fins a aquesta pel·lícula amb dos de les grans de casa nostra. Una abraçada ben gran. Fins ara.
Fins ara, Joan. Que vagi bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 10 minuts i les 2 de la tarda. Hola, hola.
Què tal?
Bé, home.
Hola, hola.
Aquí estem.
Ja, ja està, això ja està.
Ja fa...
Fem una mica de baixada. Festa forocotxera.
Vinga.
I altra cosa mariposa. Avui anem directes al show.
Sí?
Perquè estan revolucionats els shows.
Ui.
Sí, sí, han passat coses. Tira'm, tira'm la sintonia. Ai, ai. M'està fixant el ratolí aquest de bola. Sí, que
el de bola, eh?
No l'utilitzes, no? Tu fas allà...
No, jo faig aquí el ratolí.
Però sí que és cert que és un ratolí dels anys 80.
Sí,
hi ha coses en aquesta
de
casa dels anys 80.
L'ha netejat, eh?
A ell? Sí, l'Arnau?
Sí, li ha tret la bola, l'ha netejat per dir... En fi.
Això mentre feia la secció,
feia la secció.
I ballava aquí,
sí,
feia de
sí,
tot.
Sí,
bueno,
sí,
bueno. Quin paio, tu. Bueno, escolta, a veure... Avui la gent molt revolucionada, com et deia, és un dia que no ha passat desapercebut per als surts. Molts comentaris en un fil concret... L'usuari Mendalerenda diu...
Es que clar.
Hoy cumpleaños el presentador de Radio Catalán, Joan Trias.
Correcte. Això fora cotxes, eh?
És verídic, eh?
Sí,
no,
sí, sí.
Reinventat. Pues eso, Xurs, que no serà Basté, ni Ustrell, ni Gabilondo, ni ninguno de los peces gordos. Pero tiene su parcelita en las ondas. Es entrañable y aunque abusa de ciertas coletillas, el tío tiene una risa que se pega. Y cuando se pone profundo, la radio llega. No lo he visto nunca, así que me lo imagino alto, fuerte y guapo.
Ara.
Seguro que es así. Lo hace infinitamente mejor que el Sanaguja ese, que va de gracioso y no tiene ni puta idea. Pero bueno, hay que aguantarlo para escuchar al Trias. ¿Lo conocéis? Creo que cumple 25 por la voz juvenil.
Ara.
Os leo, Xurs.
Es eso.
Y aquí comienzan las respuestas.
Vale. ¿Vale?
Sí que lo... Tiene un usuario. Sí que lo conozco, es bueno, pero le pasa como a todo el mundo, que suelta un gallo en directo y eso siempre hace mucha gracia,
siempre.
Aunque sea catalán.
6 minuts i mig que... Ui, quin gall.
Tots tenim un passat.
Sí, sí.
Els xus et recorden que en certs moments fas un...
No s'escapen a vegades.
S'escapen, s'escapen.
Mira,
no, hi ha...
no vols, però
és la, és...
tenen però, vida pròpia.
Però bueno, l'Arnau París ens demostra
sí.
Que la naturalitat és la clau.
Absolutament.
Siguen los comentarios. Es un intensito de cuidado. Turras infumables a las 8 de la mañana y se le está agriando el carácter. No le parece nada bien. Todos son quejas, era la edad, claro. Y va de profundo, que está bien ir de profundo, pero no a las 8 de la mañana, colega. A las 8 dame un café y un churro y ya me quejaré a media mañana en la segunda pausa. Muy peñazo. Adjunto prueba de la fiscalía número 1.
Yo ya no sé cómo preguntaros, yo ya no sé cómo explicarme a mí mateix.
Ser o no ser. Esa es.
És un resum, una mica de...
Papastisme absolut, eh?
Ho fan els seus, eh? Jo no he buscat res.
No,
ho editen ells, estan entregats. Un altre diu, sí, va. Lo sé, el Joan Trias el otro día dijo que no le gustaba que le llamaran por el apellido, el Notas. Este no, ha hecho,
Notas, ¿eh?
Este no ha hecho la mili. A mí me divierte. Sobre todo cuando te tiene que decir nombres raros con deportistas o así, un descojones, Xurs. Adjunto pruebas.
Anem cap a Kif i saludem a l'analista internacional de Dastre, Oleksi Otkividak, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Oleksi, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ya conozco cómo decirlo en vasco. Estoy más o menos bien.
O sea, era rus, però va sonar euskera.
Va sonar
correcte. Euskera.
Sí, va ser així. Sí,
teus moments de la ràdio que no passen desapercebuts a Foro Coches.
Ai.
Un altre diu, bueno, no lo hace mal el chaval, está empezando, hay que darle margen. Yo siempre me pregunto si es tan agradable como parece, y ya os digo yo que no tiene pinta.
No.
Porque alguna vez se ha colado alguna reacción natural por el micro, y claro, aquello es todo un teatro. Seguro que luego es un tirano, que además es bajito y esos tienen todos mala baba, seguro. Mirad, una vez lo pillaron así fuera de micro. No te sé la mala leche.
Joan Trias, us espero el proper dimecres a 2:15 de 8. Joder. A 8:15.
En fi. Aquí está la prueba que enseguida...
Sons cabrons.
Es va el taco,
sí, ja
es va el taco.
Sí.
Felicidades, tirano. Remata aquest. Va, un encara més diu...
Vinga, va.
L'usuari Ande Yo Caliente diu... Paren rotativas, Xurs. Yo conozco al Trias de mi etapa de explorar radios raras. Lo descubrí junto con una radio del sudeste asiático, que no veáis qué risas, con un programa de jardinería.
Sí.
Y otra que la Patagonia que no se entiende nada, porque el acento argentino es cerradísimo, pero me relaja. Con él me quedé porque justo el día que me conecto lo escuché hacer el mejor boletín horario de la historia.
No.
Coged sitio, Xurs,
no.
Que lo tengo en mi museo de los horrores.
Sé quién es.
Radio Estel.
Passan 2 minuts de la... De les 12 del migdia. Perdoneu, passen 2 minuts de les 12 del migdia, actualitzem la informació. Tots els indicadors que mesuren la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya...
No, hi va ser més greu, eh?
És que el tall dura 2 minuts,
sí,
en què no remontes.
No remonto. Va fer un atac de tos, va passar atac graciós, en fi,
terrible. Allò va ser terrible. A ver, sí. Que la gente que se ríe tanto mola, pero vaya que si lo que pretendes es estar informado, igual no fue el mejor boleto de la historia.
No lo has treto.
Creo que ha mejorado. Aunque siempre está un poco al límite. Bueno, eso. Felicidades igualmente y un saludo a los gatos.
Mira.
Saben que te escoltan, te escoltan. Bueno, i fins aquí...
Molt bé.
Hi ha moltes coses, eh? He tret una mica...
No, clar.
He agafat els que han posat talls, perquè després hi ha molta gent que comenta sense talls.
Prova de fiscalia, eh?
Prova de la fiscalia número 1.
M'agrada molt aquesta.
Està etiquetat.
Mare.
Escolta, si vols, repassem ràpidament...
Algun
tema...
Mira,
hi ha un que ha despertat molts comentaris, que és... Última hora. Possible solució a l'alopècia.
Compte.
Sí. A mi m'ho va passar la Núria Ros per privat.
Parlarem en aquest programa.
Ho vaig entendre com una clara al·lusió al meu problema capilar. Mm. Després ella es va desdir. Bueno,
una clara al·lusió.
Diu, la vacuna que promete curar la alopecia pone en alerta a la industria del trasplante capilar.
Compte.
Estamos ante un punto de inflexión en la lucha contra la alopecia, ha dit un expert. ¿Vale?
Veig Turquia cabrada.
Diuen els Xurs, que ho han investigat, se podria administrar a través d'una vacuna que modifique el ARN, que no sé què és.
Allò de les vacunes de la Covid.
Ah, val. Doncs això, estan molt revolucionats perquè els interessa molt el tema.
Fixa't.
Això,
ai,
i les nòmines, i el Paco, estan obsessionats.
Uau.
Ja, altres temes. És Gerard Romero l'hombre català en promedio?
Compte!
Perquè diuen que té tota l'estètica del català
mitjà.
Hi ha una descripció amb una foto,
no la farem
correcte. Perquè rosa la demanda judicial.
Val.
Bueno, després... Tengo 2 horas para decidirme. Tele de 65 o de 75 pulgadas.
Però, no, perdona, un bon forocotxero...
75, no dubta.
Públicament, m'he comprat una televisió de 75 pulgades.
Aquest...
¿Cómo no se dubta. Pone teletexto?
Exacte,
això és un bon
forocotxero. I aquí, això... Jo he pensat una mica el mateix, perquè dic, quin dubte hi ha? Si ets forocotxero, 75 pulgades. I si n'hi ha de 85, de 85.
Però, evidentment.
Ja està. Després, aquest m'ha agradat molt. Diu, me han hecho esta pregunta en una entrevista de trabajo. I procedeixo a llegir la pregunta.
Sí.
Si por la razón X nos retrasamos 2 meses en pagarle el salario, ¿usted se incomodaría?
No, no.
Posa captura, posa una foto i tot del...
No m'ho puc creure.
I l'Elsius diu que te pillen, para que te pillen tienes que poner que sí. Perquè si poses que no, diu ell, si pones que no demuestras que has estado mintiendo todo el cuestionario.
Claro,
exacte. Pinta bien la empresa.
Sí.
Saben que quien pone que no miente y lo descartan por gilipollas directamente, ¿vale? Y un altre diu, dibuja una tercera opción que ponga depende.
Depende, sempre.
O eso es como todo.
Sí. Mira que papaixera.
Ah, el Toscano. El Toscano, que tens un minut. Ja ho tens tot, ho tens tot apamat, ja? Sempre, tot clar. L'entrevista. Avui vinc a l'entrevista?
Sempre. Sempre, ho té tot.
Ara escolteu a Toscano, que...
Ara va a l'Estel Migdia.
Ara va a l'Estel Migdia i allò és un pim-pam, pim-pam. Els 15 minuts està cansat, ja us ho dic. S'avorreix una mica.
Escolta'm, saps que tenim demà el programa?
A veure, home, ja ho sé.
Mira, Josep Maria Cervera, portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per parlar del tot el tema de l'amnistia que es votarà el proper 30 de gener al Congrés. Però també parlarem amb Carme Munté del Catalunya Cristiana aquesta setmana.
Sí.
Sabrem què passa al món amb Oriol Vidal Barraquer, la topinada amb Judit Caselles. Parlarem amb Pau Cosí, periodista, escriptor i coordinador de continguts del programa Atrapa'm si pots, que ens presenta el seu primer llibre, La garota entre les dents. Parlarem de cinema, ara que s'han sàpigut les nominacions dels Oscars, amb Víctor Rodríguez, la tele que ens va parir amb Marc Andreu, premsa rosa amb Júlia Elias, la girocleta, el Bona Vesprada, en fi, ja ho saps.
Demà també hi ha Bona Vesprada.
Sí. Bueno, tot plegat a partir de demà a les 8 del matí. Us deixem amb Estel Migdia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.